Passen 6 minuts de les 10.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
A la primera part del tema de la setmana hem conegut la situació de les escoles d'idiomes, de les escoles de música, sobretot les municipals, i de la dansa, la més crítica de totes. I ara, Lourdes, seguim amb aquesta segona part i obrim tertúlia.
Doncs sí, moltes gràcies, Sílvia. Doncs saludem de nou els companys que avui ens acompanyen aquí a la tertúlia del Penedès en xarxa, aquest tema de la setmana. I tenim a la Janet Porter, directora d'Escola de Música de Sant Sadurní. Molt bon dia.
Bon dia.
Tenim el Joan Nebot, gerent de l'Escola d'Idiomes Punt de Partida. Bon dia de nou.
Bon dia.
I tenim a l'Anaïs Escobar, directora de l'Escola de Dansa La Factoria del Vendrell. Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, posats tots en context, hem parlat una mica en cadascú de com esteu portant aquesta situació. I ara comencem aquesta tertúlia en la que podeu intervenir, podeu fer callar, és a dir, podeu parlar entre vosaltres, tot sigui per una bona causa i perquè expliqueu, no? Doncs, com esteu visquent aquesta situació vosaltres. Clar, hem parlat de les classes online, no? I hem vist que en algun cas, com les escoles d'idiomes, funciona molt bé. En altres, doncs, com la dansa, és més complicat, perquè, clar, necessites molt més espai, com si fos un esport. I en la música, doncs, també complicació. Heu pensat d'inserir-ho ja i que es quedi com una realitat, o és més complicat del que sembla? Comencem amb la Janet, si sembla bé.
Doncs, a veure, nosaltres ho tenim present com una alternativa només per casos imprescindibles, ja que, com deia abans, fer classes online per la música no és en absolut adient. Ens hem tingut que reinventar, ens hem tingut que inventar mil mètodes i mil maneres de fer, ja que, bueno, quan estàs online hi ha un delay, tu no pots acompanyar el teu alumne, no li pots afinar l'instrument, has d'enviar prèviament els àudios perquè ell se'l pugui disparar. Vull dir, és tot un lío. Llavors, sí que és una cosa que es pot contemplar i que estem contemplant actualment. Per exemple, un nen està confinat, en tenim l'online. O, per exemple, em consta que hi ha escoles que han fet una gran inversió en tecnologia per poder-ho fer en condicions, perquè són bàsicament escoles de música intercomarcals que estan treballant en diferents pobles o en urbanitzacions, en quan el desplaçament és molt més complicat, i llavors sí que es plantegen una continuïtat en aquest tipus de treball online. Però per començar necessitaríem una inversió per poder-ho fer nosaltres, com a Escola de Música de Sant Sadurní, ja que no tenim el material com a professors adequat, però és que molts dels nostres alumnes també tampoc tenen el material adequat per poder-ho fer bé. Llavors, jo personalment crec que només és una alternativa de necessitat imperiosa per no deixar de fer, però no
sí, per aguantar sigui,
sí, per aguantar en cas de necessitat, però no per fer-ho com una cosa habitual.
Joan?
Sí, en el nostre cas, el que comentava una mica abans, no? Hi ha alumnes que els hi ha agradat, que s'han acostumat i que inclús ho prefereixen, no? Per tema de desplaçaments, per tema de que, bueno, poden estar fent la classe amb gent d'altres municipis, i això els ha fet gràcia. Nosaltres és una possibilitat que ens plantegem, tenir-ho en el temps, hi hagi o no, hi hagi pandèmia, que esperem que no n'hi hagi. De totes maneres, nosaltres ens dediquem a les classes presencials, i així és com volem seguir, que és el que ens agrada i el que sabem que funciona millor. Una alternativa és fer online, sí, funciona molt bé, pot funcionar molt bé. Ahir mateix, per exemple, va inscriure un alumne nou, que era de l'Arbós, a les classes online, i un altre que era de, no me'n recordo quin poble era, bueno, és igual, era de Mallorca, però també es va inscriure. Vull dir que fins a dia d'avui, que estem a febrer, finals de febrer, hi ha gent que s'està inscrivint i ho fan online. Altres no, altres prefereixen presencial i ens diuen, si és online, no vinc, no? Llavors, hem tingut grups que no han pogut seguir online perquè ens han dit tots que no volíem fer-ho. Llavors hem hagut d'aturar-nos i fins que s'ha pogut tornar a fer no hem pogut reprendre l'activitat. hi ha de tot, no? Té avantatges i inconvenients. Quan estàs online, veus la boca del professor, veus com pronuncia i una sèrie d'avantatges. En canvi, quan estàs a la classe amb la mascareta, és com difícil, no? I també hi ha una distància de professor-alumne i alumnes entre ells de 2 metres, que això també fa que la classe no sigui tan amena com era abans, no? Que hi ha, feia més grup, no? I podies treballar amb parelles, i quan estàs fent tu a la classe, si has de treballar diàlegs i roleplays, han de cridar una mica més cada alumne per sentir-se, perquè estan una mica lluny entre ells, no? Sí, tot té els seus inconvenients i els seus avantatges, no? I l'ideal seria que pogués tornar un amic un altre cop, no? A fer les classes de sempre, sense mascareta i a un espai normal, però clar, és el que ens toca viure en aquest moment i ens estem adaptant com podem, i els alumnes de totes les edats també, no? I és per treure el net de com la gent pot adaptar-se a qualsevol cosa, no? I és mentida.
La veritat és que sí, ens hem acostumat a tot, eh? I més amb la situació que està caient. Anaïs, en el teu cas, clar, parlem quasi d'esport, però a banda em comentaves abans de la tertúlia que en el vostre cas a sobre el tema de PPs es complica més encara, no?
Sí, es complica perquè, bueno, nosotros, la danza, vaya, las danzas urbanas sobre todo, en Estados Unidos ya se ha desarrollado, ya llevan muchos años con este tipo de plataformas. Entonces aquí a España ha llegado como una bofetada. Claro, no es lo mismo tú, ¿no? Que empiezas ahora a dar las clases online, ¿no? Y te planteas el cómo enseñar o cómo mostrar el trabajo, ¿no? Para que lo puedan recibir al 100%. En cambio, ellos tienen unas infraestructuras para grabar este tipo de vídeos con unas plataformas brutales que con unos costes bajísimos. Entonces, claro, no puedes pretender, y yo es como tirarme piedras sobre mi tejado, ¿no? Pero entiendo que no me vas a pagar a mí, que empiezo ahora a hacerlo online, que no tengo un buen soporte, lo mismo que a gente que está en Estados Unidos con unas plataformas brutales, ¿no? Entonces, para nosotros el online es como un no, para nada, y en casos extremos, jolines. Eso sería como...
Es, bueno, sí, es una situació complicada. Anem a un altre tema, i és que us vaig a preguntar si en algun moment us sentiu directament menystinguts. I com que no acabeu de formar part de cap sector, no? Extraescolars, educació, una mica el que parlàvem abans. Comencem amb tu, Anaïs.
Sí, bueno, lo que contaba un poco antes era que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Que, bueno, nadie nos quiere. Somos de todo, pero nadie nos quiere. Y era como... esto, ¿no? Hay muchas asignaturas que sí que se acogen al plan de estudios, como es la danza contemporánea, el ballet o el flamenco, pero todo lo que son danzas modernas, jazz, danzas urbanas, que todo esto ya está muy, muy desarrollado, ¿no? No estamos en el siglo XVIII, que parece que nos hemos quedado ahí. Y, bueno, también tengo que decir que nosotros en danza ya llevamos más de 10 años con la Generalitat para que esto cambie. Pasa es que, bueno, las cosas del Palacio van despacio y...
Y la pandemia la ha complicado más, ¿no?
Sí, la ha complicado todo como un poco más. Pero sí, ¿no? O sea, nosotros, deporte somos por un lado, cultura somos por otro lado, educación somos por otro lado, y con el Procicat porque la mayoría de nuestros epígrafes también entraban ahí. Entonces, nos hemos encontrado que evidentemente no éramos de nada y éramos de todo. Y todavía a día de hoy, no, desde la Generalitat no te van a saber decir las escuelas de danza qué somos.
Ni encara no usaban.
No, no usaban.
Jo, si em permeteu posar cullerada
aquí. I tant. Sí, sí, i tant.
És una reivindicació molt llargament demanada que música i dansa sovint estem caminant plegats. I ja fa uns quants anys que estem aconseguint que des del Departament de la Generalitat moltes de les normatives, de les subvencions, de les diferents coses que tracta l'Escola de Música, també afecti a la dansa. De fet, cada cop més hi ha més escoles de música que són música i dansa. Cada vegada estan sorgint més escoles de les arts en les quals aquestes són música i dansa i en algun cas doncs, teatre, circ i altres disciplines. I això és una cosa que no sé si l'Anaïs està del tot al cas o no, però li recomano que es posi una mica en contacte amb escoles que estiguin fent aquest tipus de feina de música i dansa, perquè
sí, sí.
Probablement podrien ajudar-te una miqueta.
Sí, como ya he dicho, nosotros llevamos... el problema que tenemos nosotros es que sí que la regularización de lo de las disciplinas contemporánea, danza clásica y flamenco, sí que tenemos una regularización y nos podemos acoger a...
¿Ayudas o a subvenciones?
Sí, bueno, sí. Pero todo el tema de las danzas urbanas, o sea, sí que tenemos un gran sector que se dedica a la danza contemporánea y al ballet, pero hemos evolucionado. No solo existe esto, sino que hay muchísimo volumen de gente que tiene necesidad de regularizar las danzas urbanas, sobre todo, ¿no? Y el jazz, que se pierde, y es cultura, y el jazz tiene muchos años. Y eso, sí que, o sea, como he dicho, llevamos 6 años trabajando, seis que nos hemos puesto a escribir, digamos, ¿no? Más de 10 en contacto con la Generalitat, ¿no? Para que esto, pues, se pudiera regular de una forma... del todo, ¿no? Porque está como a medias, ¿no? Bueno, como decía
Janet,
¿no? Cada vez hay más, cada vez vamos dando pasitos, ¿no? Pero, claro, digamos que la pandemia nos ha arrollado en mitad del camino.
Sí, perquè Janet el que et deia era molt bo, no? I fins i tot, doncs, igual és veritat que ha canviat el panorama d'unar forces, no? I de dir, doncs, el que deia la Janet, no? Doncs anem a fer totes les disciplines que pot englobar la cultura i d'alguna manera, doncs, potser d'aquí un any intentar això, doncs, anar junts i intentar, doncs, aquestes coses que han en l'aire, doncs, que es puguin desenvolupar una mica més, no ho sé, la veritat és que jo crec que malgrat tot, que sé que sou tres sectors que esteu bastant tocats, però jo crec que la pandèmia al final evidencia una cosa que és que porteu molts anys fent X coses o fent X reclamacions i al final doncs això ha posat de paler el problema que esteu tenint i tant de bo que sigui per bo aquesta pandèmia perquè al final doncs pugueu veure la llum. Joan, t'he deixat sense parlar, perdona.
Sí, no, mira, és que és veritat, o sigui, tothom sabem que el nivell d'anglès país no és el que tothom voldríem, o sigui, és inferior al d'altres països europeus i és una cosa que fa anys que se sap, però tampoc es fa res. I llavors sempre una mica com els oblidats, no? Quan es posa algun tipus de normativa o alguna cosa, sempre sembla que els idiomes no hi comptin, sí, queden allà arraconats, no? No podeu fer classe perquè tal, o perquè no es fa dintre de l'escola o no és un grup tal, o sempre hi ha hagut inconvenients i per això ens hem hagut d'estar molt temps aturats o fent online, que comentàvem, no? I falta una mica, potser això seria un punt de reflexió i que hi hagués una consciència sobre el fet que els idiomes són imprescindibles avui dia. I sobretot sabem que cada vegada es viatja més i si ara no es pot viatjar, es fan més reunions online amb altres països també i al final s'ha de comunicar, no? I l'anglès és essencial i ens hem trobat que potser uns alumnes podien anar a un institut i ser 30 alumnes de la classe i després a la tarda eren 6 per fer anglès i no podien fer-ho perquè no estava permès. Una mica d'incongruències que hem trobat. Evidentment, jo no soc ningú per qüestionar les tasques que s'han fet i les normatives i crec que s'ha fet prou bé tot, o sigui, no vull queixar-me del que no hi ha, però sí que una mica la consciència de tots de dir l'anglès és imprescindible, altres idiomes també, evidentment, però sempre és l'anglès, i no es valora prou, no? I crec que en aquest punt faltaria, hagués faltat una mica més d'ajuda del sector.
Mm-hmm. Janet?
Digue'm. Sí, a veure, jo és que són tantes coses. O sigui, per una banda són les incongruències absolutes de les decisions. Tothom es pot sentir menys tingut, menys o maltractat inclús, no? En aquest cas parlem de música, dansa i idiomes, però a veure, hi ha moltes més coses que s'han tractat injustament o d'una manera que no tots entenem. Val? Potser el primer que hauria de fer és explicar-nos els perquès de les coses. Ara, per exemple, aquesta nova idea fantàstica de dir, bueno, infantil i primària poden fer extraescolars, els altres no. Quina lògica té això? A veure, expliquem-nos-ho, no? Perquè jo tinc molt clar que per tots els estudis, siguin escoles, siguin idiomes, siguin música, sigui dansa, el problema principal, jo crec, si les coses es fan bé i s'ha fet el protocol que s'ha de fer de les escoles i tot el que tots han tingut que fer i tots ens hem tingut que inventar, si això es fa bé i l'escola és un lloc segur, l'escola de música, de dansa, d'idiomes, del que sigui, és un lloc segur, el problema està a les anades i vingudes. El problema està quan els pares comencen a fer corrillo, les cangurs, les iaies, qui sigui, amb tota la bona fe, comencen a acumular-se ja pares, famílies, qui sigui. I aquest és el problema molt sovint. Llavors, si ens diuen que aquest és un dels problemes principals pels quals no podeu fer les vostres classes a la tarda i tal, 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 però després el primer relaxament que fan és amb els nens que més necessiten acompanyament, tampoc té cap lògica per aquest cantó. Llavors és allò de dir, no, llavors per quina raó? Perquè no estiguin a casa avorrits? Quan els que ho estan segurament passant pitjor són els adolescents i joves? No, hi ha masses coses que no entenem. Llavors dius, treballes, inventes, reinventes, et fas les mil i unes per poder fer la feina, per poder-la fer segura, per poder-la fer bé, i després et venen coses que dius, per favor, expliqueu-m'ho, perquè ja arriba un moment que no ens dona el cap per més. No sé si tots esteu d'acord amb aquesta sensació constant d'inseguretat i de desconeixement.
Sí, jo estic d'acord amb la Janet, totalment, perquè és que, bueno, com te digo, és que les medidas que hemos tomado desde la... Ya no hablo solo de las de danza, ¿no? Solo todos los extraescolares. Yo creo que tenemos unas medidas lógicas y que las escuelas son totalmente seguras, ¿no? Pues igual que no se entiende, ¿no? Que puedas ir a comer, quitarte la mascarilla y estés allí... que a mí me hace gracia muchas veces, ¿no? Que dices, las distancias de seguridad. Bueno, si tú vas a un bar, distancias de seguridad, ¿no? Y... no sé, que son, no, que no tienen sentido y que no te explican y que te sientes olvidado y no solo nosotros, que ahora estamos poniendo voz y que somos los directores, ¿no? Sino el propio alumno, ¿no? El propio adolescente que te pregunta, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué puedo estar en mi clase con 30 que... Ayer me decía, perdone, ayer me decía justamente un alumno mío, ¿no? Es que yo tengo a mi compañero que su mesa está pegada a la mía. Que dices, bueno, ¿cómo gestionas, ¿no? Psicológicamente, sobre todo a los adolescentes. Porque los niños lo pasan mal porque tienen sentimientos igual y ¿no? Pero... ¿Cómo le explicas, ¿no? A un adolescente, sobre todo, esto, ¿no? Que psicológicamente para ellos es muy duro, muy, muy duro. Y este año ha sido muy, muy duro para los niños. Y parece que a veces no nos demos cuenta de que, bueno, son niños, ¿no? Ah, no, que tienen sentimientos y sienten y padecen igual que un adulto. Incluso a veces más, ¿no? Porque... yo muchas veces me he planteado, ¿no? Nosotros, los adultos, en casa, cuando estamos encerrados, tenemos cosas que hacer, ¿no? Ponemos lavadoras, atendemos, ¿no? Pero ¿qué hace un adolescente en su casa encerrado 24 horas? Es muy duro. Y aparte de que yo siempre voy a reivindicar que nosotros, los extraescolares, siempre desarrollamos actividades las cuales el sistema no hace, aparte de eso, somos como el alivio, ¿no? Que, jolines, los adultos ya nos buscamos la vida para tenerlo, ¿no? Pero a los niños y a los adolescentes se les ha quitado de un plumazo.
No sé si voleu comentar alguna cosa, Joan.
No, no, totalment d'acord. O sigui, els adolescents sempre són els grans oblidats en tots, perquè com que els instituts no organitzen extraescolars, sembla que llavors ja, si fas alguna activitat fora, no és un extraescolar, el nom extraescolar tampoc m'acaba d'encaixar, i llavors queden sempre una mica com, no sé, ningú sap què fan, no? I tampoc se'ls ofereix gaires coses, a vegades els hi falta que hi hagin coses a fer, no? I clar, si els hi treus més coses encara és pitjor i s'avorreixen i poden fer altres coses que no és el cas, no? I també els adults també, nosaltres tenim a moltes poblacions alumnat adult d'una certa edat que va fer classes d'anglès i li agrada anar a fer classes d'anglès perquè és un moment que tenen per ells mateixos, que es poden sortir, que es relacionen amb altres persones, i si es fa amb les mesures de seguretat que fem a tot arreu, no entenc tampoc per què no es pot fer una classe, no? Són gent responsable, gent adulta, que mantindrà la distància, que quan acabi la classe marxarà, que no faran els típics corrillos que dèiem abans de la gent parlant, i posaran el gel i la mascareta, i tampoc entenc per què un nen de 3 anys que fa 60 no. Dius, ostres, no és una cosa que tampoc no s'acaba de veure clara. I a nosaltres també es passa que hi ha molta gent que troba a faltar això, aquest moment, aquestes parell de dies de la setmana que vas a fer la classe d'anglès i és un moment per un mateix, no? Com si vas al gimnàs o a fer música o a ballar o el que sigui, eh? Entenc que qualsevol activitat que pugui fer alguna persona adulta que també se'ls di, no sé, que estigui una mica privat de fer-ho.
Sí, Janet, perdona.
No, jo justament l'únic que volia dir era això, que no tenia cap dubte que tots estaríem molt d'acord entre els tres, perquè tots estem vivint situacions molt similars i molt difícils, i que jo personalment entenc que no deu ser difícil, no deu ser gens fàcil per part dels governs i dels centres dels departaments que tenen que prendre mesures, però que crec que estan cometent un error enorme, que és el de la incertesa i la injustícia. I que si això no es controla una mica o es mira la manera d'aclarir, estan fent un mal, i el que dèiem, sobretot en el sector adolescent i jove, que ens farà mal a tots després.
Sí, la veritat és que no tenim més temps, perquè la veritat és que ens queda un minut escaig. Jo us preguntaria, i començaria amb tu, Janet, com veus el futur? El veus clar? El veus molt, molt negre? Tens por al Procicat? Però ràpidament, 10 segons per cada, perquè si no em dona més. Janet, tu mateixa.
Jo no veig el futur negre, perquè sóc una persona positiva i la música m'acompanya. Però sí que és veritat que hi ha un mal que s'ha fet i que costarà de curar.
Joan,
no ens podem aturar, hem de seguir endavant. El que dèiem abans, hi ha gent que s'està inscrivint a dia d'avui i a punt de partida estem acceptant alumnes perquè entenem que és diferent i no ens podem aturar. Llavors hem de seguir amb les activitats com puguem.
Anaïs?
Una mica de por, sí, però amb moltes ganes de continuar ballant.
Doncs Janet Porter, Joan Nebot, Anaïs Escobar, moltíssimes gràcies per haver participat avui al Penedès en Xarxa, al tema de la setmana, i molts ànims a tots.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Així hem arribat a 11:15, segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, i seguim tot fent un cop d'ull als bancs dels temps.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. L'ADF realitza la franja de protecció contra incendis forestals a Sant Miquel d'Olèrdola. L'ADF Rossend Muntaner d'Olèrdola està realitzant els treballs per delimitar la franja de seguretat de protecció contra incendis forestals a Sant Miquel. Aquest dissabte, voluntaris de l'ADF donaven continuïtat a aquesta intervenció actuant en la zona propera al cementiri. Per fer aquests treballs, l'ADF podia comptar amb la màquina desbrossadora per control remot de la Mancomunitat Penedès-Garraf. Els treballs a Sant Miquel formen part del conjunt d'actuacions planificades arreu del municipi per tenir cura del risc d'incendi. Entre els treballs previstos també hi ha la neteja de restes que interfereixen a la via pública, al camí Rossend Muntaner, en els marges de la carretera que uneix Moja i Dalmar, o bé dins dels carrers de Dalmar. Aquest cap de setmana, a més de treballar a Sant Miquel, l'ADF també va procedir a fer tasques de neteja de la riera de la Muntanyeta. L'Arbós homenatja als membres de Protecció Civil pel treball que estan fent durant la pandèmia. També va servir com a record a Borja Boga, que va morir el passat 2020. L'Arbós va homenatjar aquest passat dissabte 20 de febrer als membres de Protecció Civil del municipi per la tasca que han realitzat en els moments més durs de la pandèmia de coronavirus. L'acte va tenir lloc al migdia a la Giralda, però no va estar obert al públic per les restriccions que estan vigents per la Covid-19. Des de l'Ajuntament han volgut valorar la implicació i predisposició mostrada en tot moment pels membres de l'agrupació, que són voluntaris. La tasca que van fer en els moments més delicats de la pandèmia va consistir a portar menjar i medicaments a persones i famílies que ho necessitaven. Els integrants van rebre una medalla i un diploma. L'acte també volia servir com a homenatge i record a un membre de Protecció Civil que va morir aquest passat 2020. Es tracta de Borja Boga, que era president de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil a l'Arbós i un membre destacat d'aquest col·lectiu al conjunt de la comarca. Ferran López deixarà el Noia a final de temporada. El Noia Freixenet va anunciar ahir que Ferran López deixarà de ser l'entrenador del primer equip un cop finalitzi aquesta temporada. Una notícia que va arribar hores després de la derrota de l'equip davant del Barça en la tornada al renovat Ateneu i amb l'equip en la novena posició de la taula i teixint una temporada amb molts clarobscurs. En declaracions als mitjans del club, López, que no comparteix la decisió del club, ha manifestat la voluntat de continuar sent entrenador a partir de la temporada que ve. Amb aquesta decisió, els de la capital del Cava ja estan començant a preparar el projecte esportiu de la temporada que ve, en aquest any que s'està celebrant el 70è aniversari de l'entitat. Dissabte comença una nova edició del Músic Veu amb un concert de gospel a Santa Maria. Habitualment la seu del festival era l'auditori del Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca, però enguany el Músic Veu tindrà lloc a diferents indrets emblemàtics. El primer concert s'havia de fer al gener, però finalment i per les restriccions de mobilitat es va ajornar pel darrer dissabte del mes de febrer. Així doncs, tindrà lloc aquest dissabte a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Els protagonistes seran els cantaires del Barcelona Gospel Messengers, una coral que uneix solistes al més pur estil All Stars, on destaquen la joventut, l'expressivitat i la intensa formació musical de tots els seus components. Van ser finalistes del programa Oh Happy Day. El seu estil combina tradició i modernitat, gospel i funk, tendresa i contundència, respecte i risc.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Ara passen 7 minuts de 2:15. Som a les acaballes de mes i això vol dir cita amb la Biblioteca Torres i Bages amb aquest cop d'ull que ens proposen de forma periòdica per presentar-nos al mes següent. una cita que tenim amb la bibliotecària Bernadet Hortal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest cop d'ull del mes vinent, del març, a qui va dedicat Bernadet?
L'hem dedicat al Banc del Temps. La idea de triar aquest tema neix de la voluntat que tenim des de la Biblioteca Torres i Bages d'establir col·laboracions amb iniciatives i amb entitats de Vilafranca. I en aquest cas el motiu d'haver triat aquest tema és perquè el mes de març el Banc del Temps celebrarà el seu 6è aniversari. I és per això que conjuntament amb ell ja hem decidit de fer aquest cop d'ull.
Alguna vegada heu acollit alguna exposició sí. relativa a ells, oi?
Sí, sí, la col·laboració amb ells, de fet, ja ve de temps. Sí.
Doncs ens sumem a aquest aniversari, bufem espelmes avui, i què et sembla si comencem presentant el Banc del Temps vilafranquí?
El Banc del Temps de Vilafranca va començar el 8 de març del 2015 i el seu eslògan era "El teu espai d'intercanvi, valorem el teu temps". Es va crear i es gestiona des del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca dintre del projecte de treball als barris. I és un sistema que és gratuït, que on d'intercanvi de serveis, també s'intercanvien tasques puntuals, habilitats, també coneixements i relacions entre persones. I la unitat de valor i d'intercanvi és el temps. La mesura d'intercanvi és l'hora, amb independència del tipus de servei que s'intercanvia. Pot participar-hi qualsevol persona major d'edat que comprengui i respecti el funcionament.
I com funcionen exactament?
Funciona de manera que cada persona té diferents nivells, hi ha diferents maneres de participar. Una és a través d'intercanvis individuals, l'altra és intercanvis en grup i l'altra trobades en les que hi participen diverses persones. I aleshores, a partir del valor del temps, que, per hores, doncs es va restant i sumant. La qüestió és que ja tenen uns grups que funcionen. Actualment, ara ja el grup tenen en funcionament el grup de caminades, el grup d'artistes i el grup de tast de llengües en francès i en anglès.
I no és l'únic Banc del Temps. A la comarca hi ha altres casos, oi?
Sí, a la comarca n'hi ha un als Monjos i també n'hi ha un a Sant Sadurní d'Anoia.
I al Baix Penedès també n'hi ha?
Sí, n'hi ha al Vendrell i a Calafell.
I és un fenomen, suposo, que està present a tot el país, no?
Sí, de fet, és un fenomen a nivell mundial. I la Gemma Bertran, que és la responsable, la persona que coordina el Banc del Temps, una situació molt interessant, que és una sèrie de webs, una webgrafia, en la que podrem trobar més informació i que nosaltres la penjarem a la web de la biblioteca. Per un costat hi ha els Banc del Temps a la comarca del Penedès, que hi ha l'enllaç a la informació del Banc del Temps de Sant Sadurní, també els enllaços al Banc del Temps de Vilafranca, i després també hi ha l'enllaç a Copsetània, que és una iniciativa que pretén dinamitzar i estimular iniciatives potencials de l'economia social i cooperativa. Després, a nivell de Catalunya i de l'Estat espanyol, també m'ha passat diversos enllaços on trobar informació, des de l'Associació Salut i Família, que va ser pionera en la gestió dels bancs del temps a l'Estat espanyol. Després hi ha l'Associació pel Desenvolupament dels Bancs del Temps, una altra iniciativa, en aquest cas a Madrid, que es diu Time Lab, que és un laboratori d'experimentació de diferents tipus d'idees i d'iniciatives. Després hi ha un enllaç a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, que té una edició anual, i un altre enllaç a la web de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària. També a nivell internacional m'ha passat uns enllaços que fa referència als Bancs del Temps. Un fa referència a la Xarxa Global de Bancs del Temps, un altre que és l'Associació Iberoamericana de Bancs del Temps, i una darrera que parla d'Edgar Kahn, que fou el creador del sistema Time Dollars, un sistema de Banc del Temps als Estats Units que va ser el precursor de tots els bancs del temps a nivell mundial.
Els bancs del temps acostumen a funcionar amb monedes socials, alguns d'ells. També tens alguns enllaços que ens poden il·lustrar una miqueta.
Sí, un és l'enllaç a la web de l'Observatori de Moneda Complementària. Un altre enllaç seria el de l'experiència Vilanova i la Geltrú de funcionar amb una moneda pròpia, que és la Turuta. I una tercera experiència d'aquí a Catalunya, que seria l'experiència Santa Coloma de Gramenet, que de la moneda local, que és la grama. I també m'ha passat un enllaç d'un vídeo, que és curtet però és interessant, que es diu Time as Money, que és l'experiència dels bancs del temps als Estats Units. És un vídeo curtet, però que és en anglès, però bueno, es pot entendre bastant, i explica en què consisteix un banc del temps.
Tots aquests enllaços, que són molts i els hem comentat així ràpidament, els trobareu recollits i publicats a la web de la Biblioteca Torres i Bages, per si hi voleu accedir a qualsevol. I ara aquest cop d'ull entra a la Biblioteca Torres i Bages, com fem cada mes, i has fet una selecció, vaja, perquè de material n'hi ha molt, relacionat amb els bancs del temps.
Sí, començo amb els llibres que fan referència concretament als bancs del temps. El primer es diu Los bancos de tiempo, experiencias de intercambio no monetario. Ofereix una visió dels bancs del temps, entesos com un recurs comunitari per resoldre problemes de la vida quotidiana de les persones. La primera part del llibre parla de, en especial, el temps del treball. La segona parla dels bancs del temps, de diferents iniciatives, que en aquest cas explica que van néixer amb la idea de conciliar la vida laboral i la vida familiar. També hi ha una tercera part que parla de la xarxa d'intercanvi de coneixements del cas concret de Nou Barris, que és una experiència que és molt antiga i que té una tradició molt llarga i funciona molt bé. El següent llibre es diu Vivir sin empleo, trueque, bancos de tiempo, monedas sociales y otras alternativas. El llibre planteja alternatives al treball remunerat en la situació de crisi que estem vivint, en la que moltes persones estan sense feina. I aleshores planteja el llibre Vivir sin empleo, quines alternatives hi ha quan et trobes sense feina. I aleshores és un llibre molt pràctic que explica com funciona, com fer que l'economia sigui més equitativa, com es poden organitzar les persones a l'atur o les que volen treballar d'una forma diferent, i quin paper hi tenen els actors socials com les institucions públiques o les ONGs per fer front al problema de l'atur.
I encara has triat un parell de volums més en els quals pots explicar una miqueta i explicar-nos què toquen exactament.
Sí, el tercer és un llibre que es diu Altres formes de diner, dels vals al banc del temps. És un llibre que va editar el Museu Nacional d'Art de Catalunya i explica que Catalunya és un territori ric en experiències paramonetals, que diu, o sigui, monedes alternatives. Ja des de l'edat mitja i naixien a partir de cooperatives o d'indústries, de comerços, de centres recreatius, i d'entre altres amb la finalitat d'associar-se i de facilitar mitjans de pagament en períodes d'escassetat o en diferents situacions, per exemple, durant la Guerra Civil. I també explica que en l'actualitat van augmentant diferents experiències a partir del que s'anomena les monedes socials o complementàries, que ja fa anys que s'estan desenvolupant i que cada vegada van tenint més arrelament. Després, l'altre llibre és de Pere Subirana, que es diu Ecologia per viure millor, respostes sostenibles als reptes personals i socials. El tema és que Pere Subirana va ser la persona que va promoure als anys 90 la troca aquí a Vilafranca, que era una iniciativa que prèvia a l'aparició dels bancs del temps i que promovia també l'intercanvi de béns i de coneixements sense que hi hagués les monedes habituals entremig. I aleshores, en aquest llibre, hi ha un apartat que parla d'aquesta experiència i parla de les xarxes d'intercanvi d'ajuda mútua. A continuació, també he fet una tria de llibres que no fan referència directament als bancs del temps, però que sí que plantegen reflexions sobre el sistema econòmic actual, que està basat en l'individualisme, i són llibres que presenten propostes alternatives basades en la col·laboració, pensant en el bé comú i en un major respecte al medi ambient.
És una llista llarga, per tant ens donaràs la ressenya, bàsicament.
Primer es diu Otra vida es posible, pràctiques econòmiques alternatives durant la crisi. Un altre es diu Otra economia es posible, cultura i economia en tiempos de crisis. Un altre de la Anita Rodrick es diu Tómatelo como algo personal, cómo te afecta la globalización y vías eficaces para afrontarla.
La Anita Rodrick és una activista
sí,
molt coneguda.
Sí. Després una altra de Jean Tirole, que es diu La economia del bien común. Una altra de Roger Bregman, que es diu Utopia per realistes, per què fer un món millor és un somni realitzable. Després, dos llibres que fan referència a les cooperatives. Un és Les cooperatives, una alternativa econòmica. Un altre, Parlem de cooperatives. I després també dos llibres que parlen d'ensenyar a treballar cooperativament a les escoles i en els nens. Un és ABC del aprendizaje cooperativo, trabajar en equipo para enseñar y aprender. I un altre que es titula Educa'ls per cooperar. Com ja es pot treballar la forma de treballar en equip, més en equip i no tan individualista.
I pensant en el planter, també sí. Proposes alguns contes.
Sí, he fet una tria de contes en els que els protagonistes no són uns personatges individuals, sinó que són uns equips que arriben a la conclusió que per aconseguir el que volen és millor ajuntar-se. El primer és de Mikhail Grechnyk, que es diu De què fa gust la lluna.
Aquest títol ja dona ganes de llegir-lo, eh?
Sí. Després hi ha El conte dels bons amics, que de fet és un clàssic, és un conte antic que s'ha fet una reedició perquè és un llibre molt bonic. Després de Francesc Samper, un llibre que es diu Col·laboració. Un altre que recull el conte dels germans Grimm, Els músics de Bremen.
Un clàssic.
Sí. Després hi ha un altre que es diu Frederic, de Leoni. I en tots aquests contes, és això, uns personatges que veuen que treballant junts poden... Jo us animo a llegir-los perquè inclús per adults són molt bonics. I després hi ha un llibre que no és un conte, sinó que és un llibre de coneixement, que és de la Micaela Murgia, que es diu Som tempesta, històries col·lectives que han canviat el món. Habitualment les històries parlen d'uns herois solitaris, però la realitat és plena de persones que s'han ajuntat per aconseguir grans objectius. I en aquest cas, per exemple, explica el cas de la Viquipèdia, que és l'enciclopèdia que s'autodefineix com a enciclopèdia lliure que tothom pot editar. I aquest és un dels diversos casos que explica, que són casos reals, en els quals el fet de treballar col·lectivament doncs, ajuda a aconseguir els objectius.
Déu-n'hi-do, sí que hi ha llibres.
Sí.
I això només és una tria.
Sí. Després també recordar que el Banc del Temps té uns grups que treballen, que funcionen durant tot l'any, i, per exemple, hi ha el grup de caminades, el grup de converses en francès i el grup de converses en anglès. Sobre tot aquest material d'aquesta temàtica, nosaltres en tenim llibres que es poden venir a consultar a la biblioteca.
I també vols dedicar una mirada a l'extensa bibliografia de l'Arcadi Oliveres, que està molt malalt i aquests dies s'està acomiadant de tothom.
Sí, per un costat és per retre-li un homenatge, però la idea, bàsicament és per fer-li un homenatge, i la idea va sorgir perquè buscant informació em vaig trobar una frase que em va recordar que l'Arcadi té molt a dir amb aquests temes. I la frase diu, si no volem aquest món, cal buscar-ne un altre. A partir d'aquí comença la recerca d'altres formes de convivència, de respecte a la naturalesa, d'aprofitament energètic, d'actuacions bancàries. Ell és economista i activista, és un referent dels moviments socials i ha participat en nombroses lluites a favor de la pau, de la justícia social, també dels drets dels pobles, i ha estat un promotor perseverant de les finances ètiques. Per tot això crec que és interessant incloure tota la seva bibliografia. En aquest cas, els que nosaltres tenim a la biblioteca, un és La força per canviar les coses, converses sobre nous paisatges i velles lluites, que, en el que són converses entre l'Arcadi Oliveres i Gier González, que l'arquitecte que havia estat regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Després, un llibre també que es diu Quién debe a quién, deuda ecològica i deuda externa, plantejant-se el paper tan nefast que té el deute ecològic i la deuda externa. Després una altra es diu En qué mundo vivimos? Infórmate, piensa y actúa. O sigui que és una reflexió, però proposa actuacions i coses que es poden fer de manera pràctica. Un altre llibre que es diu Això no funciona, què és l'economia? Un altre Contra la fam i la guerra. I el darrer que he apuntat es diu El meu camí cap a l'utopia.
On trobarem tota aquesta tria que ens has estat presentant?
Els posarem, com sempre, a sota l'escala del primer pis i a partir d'aquesta setmana ja els podreu veure. I encara que estiguin exposats, es poden agafar en préstec.
I seran tot el mes de març?
Sí, durant tot el mes de març estarà l'exposició.
A la biblioteca seguiu sense poder programar activitats, oi? Només exposicions.
Sí, de moment no ens permeten, degut a la situació pel Covid, no podem fer activitats presencials. I aleshores intentem fer el que ens permet. Ara mateix, amb motiu de la mort del poeta i arquitecte Joan Margarit, que va morir el dimarts passat, hem posat exposats els llibres seus al vestíbul de la biblioteca per retre-li un petit homenatge i per recordar a les persones que tenim tots aquests llibres, que els poden prendre en préstec també. I després a la sala infantil hem fet un racó en el que hem triat uns quants llibres que n'hem titulat Aprendre experimentant. És una tria de llibres amb idees per experimentar, per entendre millor la ciència, des de la física, el sol, les matemàtiques, les ciències ambientals, tota una varietat de llibres, a més molt bonics, amb idees molt divertides que tant es poden aplicar a l'escola com a casa, com a entreteniment, però a més que realment experimentar és com s'entenen més bé les coses.
Bernadet, què et sembla si acabem justament amb un poema de Joan Margarit?
Sí, jo he estat buscant i realment són molt bonics, eh? I n'he trobat un que m'agrada molt, que es diu El que em sosté. He anat construint el seny del meu refugi i visc amb la tristesa i la felicitat, veïnes implacables. Ha estat un bon refugi i tu en algun lloc, tan a prop i tan lluny. L'amor, quan m'he fet vell, encara m'ha sorprès. Com entrar en un casino buit i fosc, on de sobte se n'han encès tots els llums.
Fantàstica reflexió. Ho deixem així, amb aquest poema de Margarit. Avui hem dedicat aquest cop d'ull al Banc del Temps, perquè està d'aniversari aquest mes de març i la biblioteca li dedica el seu cop d'ull i la seva tria que trobareu al primer pis. Moltes gràcies, Bernadet Hortal, i d'aquí a 4 setmanes ens veiem de nou.
I tant, aquí estaré.
Adéu-siau. Seguim estirant el fil del temps i amb Sopa de Cabra i aquesta cançó Instants del Temps arribarem a 11:15. Nova cita amb l'actualitat.
Anem en quatre selves al teu cor. Corre, marató.
és una il·lusió. Potser em faria por si ara som reals tu i jo.